El gall del monestir.
De tertúlia, la tertúlia dels divendres, la tertúlia del gall del monestir, en companyia de Marta Uixant, molt bon dia.
Bon dia.
Jaume Pla, bon dia.
Bon dia.
Víctor Alexandre, bon dia.
Bon dia.
I Cristian Treceño, molt bon dia.
Bon dia.
Hem fet una creu, eh? Hem anat creuant les presentacions.
Molt bé, doncs... avui tenim majoria femenina, eh?
Avui tenim majoria femenina.
Hi ha quatre dones aquí. Avui.
4-3. Anem guanyant. Quan arribi el Rogeli, sí. si arriba, empatarem. I precisament abans d'iniciar la tertúlia del gall del monestir, teníem una altra tertúlia que potser podríem prolongar, perquè és un tema que ens afecta, si no a tots, sí, podríem dir que a tots, d'una manera o una altra. Encara que hi hagi gent que no tingui criatures o no les tingui en una edat curta, que hagi d'estar a sobre i cuidant-les. Estàvem parlant d'aquesta jornada avui divendres. Hi ha escoles, instituts que no tenen classe perquè és dia de lliure disposició. Per als docents.
Que s'ajunta amb el dilluns festiu proper.
Que s'ajunta amb el dilluns, dia 1, dia del treballador. I ara parlàvem justament del que suposa una festa d'aquest tipus per pares i per familiars. Això ens ha portat a parlar de la reforma horària, de per on ha de començar. I aquí estàvem, entretinguts, discutint si això ha de continuar, si per on ha de començar, també, aquest seria el tema. Perquè, clar, els que sí que s'estan ajustant a les jornades intensives són els centres educatius, escoles, instituts... deies, Cristian, que a partir de l'any que ve...
No, a partir de l'any que ve o l'altre, encara està per definir, però el que sí que és una realitat és que a la major part de comunitats autònomes d'Espanya s'està implantant aquest model.
Ja, però Catalunya... ja fa temps, que algunes comunitats ho tenen.
Sí, fa temps, però amb un inici era anecdòtic a llocs on tenia una certa lògica vist des de la distància, probablement si parles amb la comunitat autònoma en qüestió, igual et diuen que no. Però, per exemple, a Andalusia, les estructures familiars són molt diferents que aquí, el panorama laboral és molt diferent al d'aquí, i fa molts anys que funciona, però amb uns altres tipus de bonificació. Per exemple, no estic 100% segur si és a tots els centres, però... si alguna família està treballant i no pot recollir els nens, de les 2:30 fins a les 4:30 hi ha unes activitats gratuïtes pels nanos. Saps? Uh-huh. Aquí passarà això? No. El que ens faran pagar.
Aquí hi ha uns serveis extraescolars que s'han de pagar.
Home, per començar allà al menjador el que paguen és anecdòtic i el que paguen pels llibres també. També és veritat que tenen una inversió molt més elevada que no pas Catalunya amb el tema d'educació. I per això ho fan, no per res més. Perquè la inversió que hi ha a Catalunya d'educació és una vergonya.
Bueno, inversions, per no parlar de retallades, no? Seria...
Sí, però el pressupost de en educació de Catalunya està a la cua del món occidental. Però a la cua. I és curiós que, gràcies a Déu, que tenim, tot i que se'ls critica molt, que jo també els critico en altres aspectes, però... la capacitat que té el grup docent de professionals de l'escola pública per gestionar aquest pressupost i per poder tirar endavant. Certament, en el 99% dels casos, amb l'ajuda hi ha aportacions econòmiques que fem les famílies amb AMPAs, amb quotes de no sé què i amb quotes de no sé quantos, que en altres llocs l'AMPA suposo que sí, però altres coses no es paguen tant. Però hosti, el que fan és encomiable. Perquè el pressupost és ridícul.
Anem al tema de la reforma horària. Tu ets mare, Marta,
sí.
I això també t'afecta. A tu què et suposa o què et suposaria que tens una nena, la teva filla, doncs anés a escola fins al migdia o primera hora de la tarda?
Bueno, ja em suposarà un problema potser d'aquí ja dos anys o un any i pico, perquè ja començarà l'institut i ja tenim canvis d'horari, no? Jo en el meu cas, per sort, sé que la meva filla pot anar a casa de la meva mare i podrà dinar allà tranquil·lament i fer els deures o no. O no, dic, perquè clar, arriben a casa i qui els d'haver estudiat tot el dia, qui els controla?
Clar.
Clar, això també és un problema, no? És complicat, és que jo crec que estem fent la casa per la teulada i com dèiem abans en off, que ha comentat el Cristian, hem de començar les reformes horàries amb els nens, amb els centres escolars, amb els instituts. No hauríem de començar la reforma horària a les feines per començar a adaptar aquest ritme? No sé.
És que no cal tocar l'horari de l'escola ara com ara per adaptar els horaris. Vull dir, l'escola acaba a les 4:30, comença a les 9 del matí. Deixant això i intentant que les feines comencin a les 8 i acabin a les 4:30, ja seria un primer pas.
Sí. O a les 5 i aquella mitja horeta la tens pels nens per
fer. Sí, ja ho podríem trobar i després ja ho ajustes tot plegat, però és que és un disbarat.
Sí.
O sigui, ja costa que la gent treballi avui en dia, com perquè sobre els penalitzis que un dels membres de la família no puguin tenir jornada complerta o no puguin treballar.
Rogeli Padró, bon dia.
Hola, bon dia.
Acabes d'empatar.
Sí?
Sí. Encara que no ho sàpigues. És que abans el Víctor ha indicat o ha remarcat el fet que avui hi havia majoria femenina a la sala. T'hi has fixat,
sí,
no?
Sí, sí, i tant.
T'hi has fixat. Sí. Dic, doncs mira, quan arribi el Rogeli empatarem.
I l'edat ha baixat, la mitjana ha baixat.
Aquest detall també és bo. Aquest detall també és bo.
És que avui ens acompanyen les meves filles petites.
Sí. Clar.
Quina edat tenen?
Doncs la Eva té 4 anyets i l'Alba en té 6.
Ah.
Són petites,
sí,
eh?
Sí.
Són petites.
Té 3, és veritat.
Ui, t'has equivocat ara.
Sí, però gairebé 4.
Doncs justament com que el Cristian venia acompanyat perquè avui és dia de lliure disposició,
sí, senyora,
per als docents, ara parlàvem de dels inconvenients que provoca una jornada com aquesta per a pares que no han de treballar, no? I parlàvem de la reforma horària, ara ho feia la Marta i el Cristian també, i justament el plantejament que feien tant la Marta com el Cristian de per què no es comença la reforma per les empreses, que siguin les empreses les que comencin a ajustar els horaris a la feina, què us sembla?
Sí, sí.
Per aquí, perquè
no
hauria de començar, i tant, i tant. Jo abans volia fer una prèvia
de tot això
que esteu parlant, sí? Que estem parlant, i és un gran monument, jo el faria al centre de la plaça de Catalunya o aquí a Sant Cugat, a la plaça d'Octavià, a tots els avis i àvies, padrins i padrines, també, que s'ho mereixen, perquè realment són els que... porten, no dic suporten, perquè al cap i a la fi ho portem molt bé, però aquesta mancança, aquest desori que hi ha a nivell laboral, és una reforma que s'hauria de dur, però aviat, i posar els ulls a Europa, que en molts països està funcionant la mar de bé, i que a més això, a veure, el que hem d'intentar i voler és que és poder dedicar més temps als nostres fills, als petits, que és, a més és una part de la vida importantíssima. Les criatures a aquesta edat és que són esponges, és la frase més dita, per pares, mares, mestres i gairebé per tothom. És on aprèn, és on més es fixen. I els pares són els primers referents. Per tant, la presència dels pares amb els seus fills, jo crec que és bàsica i primordial. Aquesta, per mi, seria la primera gran raó. I després, dins el món laboral, escolta, una reforma horària que obligui, no sé si obligui, la paraula és aquesta, però que fes possible almenys que els pares i mares poguessin estar almenys a les tardes, que és quan els fills acaben l'escola, com deia el Cristian, a 4:45 ja, els nens ja surten, doncs que a les 5:45 poguessin estar amb els seus fills, gaudir d'ells i fer coses amb ells. Jo crec que això és de llibre, és de manual, hauria de ser així.
A mi em sembla, clar, és que començar pels nens en part és fàcil, perquè clar, com que pots més o menys condicionar les escoles que facin uns horaris determinats, en canvi les empreses privades i això van per una altra via i costa molt més, però es produeix un decalatge, perquè els fills són indissociables dels pares. No és una cosa que va per una banda i l'altra. Els nens són dependents, com és lògic, dels seus pares i mares. I si els nens fan un horari i els pares en fan un altre, aquí hi ha alguna cosa que no concorda, perquè què fan aquests nens mentre que són dependents dels pares mentre els pares no hi són? Algú se n'ha de fer càrrec. Clar, els avis, que és la cosa més econòmica, perquè els avis no cobren, i en canvi els cangurs, com és lògic, sí.
Els que tinguin avis.
Els que tinguin avis. O els que no es poden pagar un cangur i no tenen avis, ja m'explicaràs què fan, no?
Extraescolars.
Clar, és... és
O deixar-los sols, eh? Hi ha nens que s'han de quedar sols.
Sí. Això és...
Això ja...
I a vegades ha passat desgràcies.
Sí.
Home,
sí.
Va haver-hi el famós cas del Zac Calbó, a l'Escola Catalunya, que l'autocar els deixava abans d'hora a l'escola, i durant un temps, mentre no arribaven els mestres, aquells nens estaven sols per allà i campaven per ells i jugaven, què fan els nens? I aleshores, doncs, va ser quan, mira, donaven puntades de peu a una paret que hi havia allà, jugant, i la paret va caure. I amb la mala fortuna que, bé, tots van poder fugir, menys un nen que era el Zac, i li va caure sobre la paret. I aquest nen avui va en cadira de rodes. I clar, hi havia uns minuts en què no els vigilava ningú. I els nens són petits i juguen. Mm. És a dir, que s'ha de fer una reforma horària, però s'ha de fer a nacional, a tot Catalunya, per descomptat, perquè no uns sí, altres no. Perquè si no és un desgavell. I el famós 9-to-5, de 9 a 5, és una bona manera. La gent té la tarda lliure per treballar, treballa i després té la resta del dia però clar, això implica un canvi d'hàbits en l'hora de menjar, en els dinars i en els sopars,
sí.
Poca broma. I clar, la nostra vida aquí, si és de nit, ahir és de dia fins a les 10 de la nit, ara pràcticament es va allargant el dia, clar, que la gent es posi a sopar a les 6 o a les 7 de la tarda, com fan a Alemanya o fan a Anglaterra...
Home, però no cal, potser...
I com s'havia fet aquí.
Es va perdre.
Sí. Els meus avis a mi m'explicaven que ells... El meu avi venia d'una zona rural, per tant tenia un horari totalment diferent, però la meva àvia
el
vivia
solar.
A Barcelona.
El solar. L'horari solar?
Sí, sí. Vull dir, era una altra història.
Sí, 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 sí.
Però la meva àvia vivia a Barcelona, era de Gràcia. I l'horari que tenia, escolta'm, ella m'ho deia, diu, abans de la guerra nosaltres ens llevàvem a les 6 o a les 7 del matí, a les 8 estàvem treballant, 8:30, 9 les botigues ja estaven totes obertes, dinàvem entre les 12:30 i la 1:30, i a les 7 tothom estava dinant, tothom estava sopant.
Però ara ens hauríem de fer la pregunta si realment estem disposats a fer aquest canvi nosaltres també, perquè és un canvi fort, d'hàbits. Si estem disposats a fer com fan altres països, a les 6 de la tarda posar-nos a sopar?
Jo 5 no.
Jo no ho sé,
A les 6 no.
Home, a les 6 no.
Home, a les 8 t'hi pots posar, també.
Però a les 6 ja
hi ha... A les 8 ja han sopat, allà dalt.
Home, clar,
a les 8...
Home, sí, però és igual.
Allà dalt on vols dir?
A Alemanya, per exemple...
Dels Pirineus cap amunt.
Depèn.
Sí, no, ja no
perquè
dic,
el clima és diferent, home, no té res a veure.
Clar, exacte. És que aquesta és la qüestió.
Però no a les ciutats,
A les ciutats, home, jo que havia viscut a Alemanya, procurava anar...
Però fa quants anys?
El 88.
És que això ha canviat, 88, eh? Això ha canviat.
88, però ara era... Tenia de marge fins a 8:45, però era dels tardans, jo, eh? Perquè pràcticament havia sopat tothom. I clar,
però a veure, si
això,
plegui...
estem disposats a fer-ho o no?
Però escolta, si es plega a les 5, hem d'estar amb els nens fins a les 8, quin mal hi ha que se sopi a les 8? Perquè obligatoriament hem
de sopar a les 6. No, jo no dic que
a quina hora s'ha de sopar. Allà dalt els climes són més diferents, però a les 8 es pot sopar igual.
En general passa, no les 10. Passa bastant, de totes maneres. Quan les criatures són petites, se sopa molt d'hora, molt més d'hora que quan és una parella.
Això és mentira!
No, a tot ja t'ho dic! Ahir a casa els meus nets sopen cada dia 7:45. A 7:45, i a les 9...
I poden sopar tots a 7:45, perquè a casa meva és un festival,
Ho poden fer. I a les...
Això sí que ho podia fer,
I a les 9 del vespre, a les 9, 9:15, la canalla surt a dormir. Ni tele ni punyetes. I l'endemà, sí, es desperten d'hora. A les 7:00, 7:30, ja estan...
Clar, és que el tema és aquest. O sigui, matinar no resulta tan complicat.
Però marquen força... I de fet ho demanen, ja s'han fet les dutxes, ja els banys, ja tenen el sopar preparat, sopen, hi ha una estoneta poqueta per compartir i, escolta, a les 9 al llit,
Però en general se sopa tard, jo crec que al nostre país se sopa tard, jo mateix a vegades poso sopar a les 10 així, al meu aire.
Jo també.
Però ahir vaig trucar, per exemple, a una persona a les 9 del vespre i dic que potser es molesta perquè esteu sopar. No, nosaltres sopem molt més tard. Sí. I penses, deu haver-hi molta gent que fa això, realment. I clar, canviar això no és fàcil, No és fàcil, perquè són hàbits molt arrelats.
Però si es fa a nivell nacional, s'ha de fer, tu. El que passa que aquí al Parlament... Haurien
de tocar la campana.
La gent que sopi el que vulgui.
Però això no és un problema polític. Aquí al Parlament ja s'ha fet un programa.
Sí, s'està treballant en la reforma horària.
Ja s'ha fet aquest programa.
Bueno, s'està treballant.
No, tots els partits ja han estat d'acord. Ara s'ha de presentar a Madrid.
S'està treballant.
S'ha fet una proposta.
Sí.
Però està definida, tu, els horaris, plegar a les 5. Està definit, això. Però el que passa és que llavors, quan estigui aprovat, s'ha de presentar a Madrid, perquè aquí no pot fer-ho Catalunya independentment. Mira què ha passat amb els horaris de les botigues.
Ui, doncs així ho tenim clar.
Oh, i tant. Els horaris de les botigues, aquí teníem uns horaris determinats, i es tancava uns dies nosaltres, va venir la llei de Madrid, la llei Aguirre, i va dir que es pot obrir totes les hores del dia, sí. I ara es pot obrir totes les hores del dia. Què va passar amb la rebaixa? La rebaixa començaven passat gener, passat el Reis, i al final han obligat que es poden fer rebaixes.
Cada vegada
els
comerços cada vegada s'han allargat més. Jo recordo que s'havien arribat a tancar a les 8 del vespre.
Perquè poden fer-ho.
A les 8 del vespre es tancaven botigues, antigament.
Sí. Perquè hi ha comerços que segueixen la llei catalana i altres l'espanyola.
I no hi poden dir res si posen l'espanyola, perquè és llei per tot el nostre.
És un canvi que pugui. És un canvi que
com els festius, etc.
A mi no em sembla malament que les botigues obrin quan els hi doni la gana, la veritat. Que facin el que vulguin. De fet, el
hem d'anar una mica en sintonia amb sí, perquè, la dinàmica de...
Has de dir una cosa, Cristian. Hi ha un greuge comparatiu entre el petit comerciant i les grans empreses, perquè clar, les grans empreses contacten molta gent, a vegades paguen malament, però és igual, tenen molta gent allà, i es poden permetre tenir oberts, perquè en canvi l'establiment, que és la botiga de tota la vida, aquella que a vegades acostuma a ser un negoci familiar i que s'aguanta, perquè probablement l'establiment és propietat, perquè si haguessin de pagar el lloguer que paguen els que estan al costat seu al mateix carrer, no podrien, perquè ja veiem que no s'han covat cada dia que les botigues pleguen. Llavors, clar, aquella família que està allà diu, jo no puc competir amb aquesta empresa, perquè és que, clar, jo no puc estar tot el dia darrere el taulell.
Víctor, estic d'acord amb aquesta reflexió, però hi ha un cas que a mi em fa reflexionar, que és el tema, per exemple, de Suècia. A Suècia hi ha llibertat total per obrir els comerços a l'hora que et doni la gana. Pots obrir quan vulguis, sense limitació de metres. Però escolta, conviu el petit comerç, conviuen les cadenes típiques de la globalització, com a tot arreu, i conviuen els grans magatzems. Certament ha passat com aquí. Però abans de l'alliberació
Abans de la llibre. Van caient els llibres. Després en parlarem de llibres.
Ha passat com aquí amb la globalització, no? A mi, anys enrere, quan viatjava per Europa, una de les coses que més em sorprenia és que anessis a la ciutat que anessis d'un país, depèn de cada país, hosti, tots els carrers comercials eren iguals. Tots tenien les... Aquí encara no havia passat als anys 90, això. Tenies una peculiaritat a cada
ciutat. Això s'ha perdut, això és terrible.
Perdut.
I a mi em sap molt de greu, això. Eh?
Jo a mi també em sap molt de greu.
Jo escriu sobre aquesta qüestió a Sant Cugat, sí, perquè es trenca tot l'encant del poble. Si anar per Sant Cugat és com anar per Manchester, amb els mateixos comerços i les mateixes franquícies...
Però això ja ha passat i no, clar, hi ha volta enrere.
Ja, és
aleshores, terrible. A partir d'aquí també hem de pensar que qui té una franquícia i viu en famílies igual que amb el petit comerç. O sigui, és gent que també viu d'aquell comerç. I a partir d'aquí, jo el que he vist a fora és que s'ha pogut conciliar una llibertat horària, cosa que facilita molt i moltíssim la conciliació laboral i familiar, perquè el diumenge al matí, si vols, te'n pots anar a comprar, o el diumenge a la nit tard, si vols, te'n vas a comprar, si necessites fer la compra, i entre setmana pots estar per les criatures.
Però quina és la dinàmica dels suecs a l'hora de fer compres? És que, clar...
Tranquil·la.
Tranquil·la és. Mira, no sé quina hora és.
Perdona, ara, a Suècia i tots els països nòrdics, tots els negocis són iguals, i en canvi el petit comerç no hi és. Jo he estat a pobles de Suècia i no hi ha petit comerç.
No, sí que hi és, el petit comerç.
Hi ha carrers que no hi ha ni una sola botiga, perquè ja s'han acostumat a fer les compres a grans comerços, a súpers, a Hitler, ja està. Per tant, això que defensava el Víctor, aquí encara tenim la sort de que el petit comerç existeix. I als pobles hi ha molt més petit comerç que a les ciutats.
Hi ha una americanització del món comercial, i és veritat que molts països ha arribat abans, altres no, aquí potser perquè pel clima, això que diu el Jaume, el clima, el món mediterrani, doncs bé, tenim una altra tradició de la botigueta i tot allò, però l'americanització també ens fa mal i arriba, i l'americanització vol dir doncs anar a agafar el cotxe, evidentment amb el cotxe, carregar, passar-te el dia en un centre comercial d'aquests i comprar fins i tot el que no necessites, i això està matant.
I tenir el rebost com si hagués de venir la guerra,
ui,
no?
Sí, perquè és una cosa que s'ha de comprar.
Encara estem menys lluny de com està als Estats Units, vull dir, tu te'n vas a Walmart als Estats Units i flipes, però flipes, vull dir, els carros de la compra, per començar, la mida ja no és la d'aquí. I després...
Que són XXL.
Bueno, és que tu arribes a un d'aquells llocs i són com... Anys enrere, al Lidl, eren palets, palets posats en els passadissos, amb tot carregat. Pues allà és el mateix, però imagina't un Lidl tres vegades més alt. Val? I aleshores, però tres vegades més alt, literal, Vull dir, tu entres en un Walmart i tens la sensació de ser diminut, de ser una formigueta, i a més, és que tenen tot. És com un bazar oriental a lo bèstia. O sigui, pots comprar des d'un cargol a un clip de paper a armes,
Me'n vaig al súper, que vaig a buscar una pistola.
T'ho prometo, llibres, tot.
Un fusell.
Però és que el petit comerç ja no existeix en aquests llocs. Bé,
això no és veritat, s'ha modificat.
En qualsevol
comerç
cas.
De Suècia existeix.
Suècia,
existeix,
parlant dels Estats Units.
I als Estats Units també existeix.
Hi ha botigues petites d'armes.
Sí, per exemple. Sí. Poden, el detall.
Et poden fer una bala amb nitroglicerina. Però aleshores has d'anar al Bronx amb una tercera planta, diu una contrasenya, però no.
Ens ho prenem a conya, però...
A Nova York hi ha petit comerç. N'hi ha. Però s'ha modificat. Ja no és el petit comerç, tot i que hi és amb alimentació i tal, amb delicatessens i amb productes molt específics, però la botiga de roba, la botiga de joguines, la botiga d'això, s'ha modificat i són petit comerç autoproduït. Són artesans. I els artesans...
Sí, ja n'hi ha, també.
No, n'hi ha. El que passa que ha canviat. Ja no és allò que anaves al forn de pa de la cantonada i et trobaves el...
Però tu parles de Nova York...
No, ja
en qualsevol cas, per què hem acabat parlant de comerç quan havíem començat parlant de la reforma horària,
hi ha una pel·lícula de la situació? Woody Allen. Hi ha una pel·lícula del Woody Allen que fa una sàtira d'això, que és Escenes d'una galeria, que és surt ell i la Betty Midler, i tot passa, tot el dia, és això, que fa una sàtira de la gent que passa tot el dia en un centre comercial perquè ja pot comprar, menjar, anar al cinema, pot fer tot, tot allà dintre, sense sortir d'allà, ni saber si és de dia o de nit, i sense veure el sol. I, clar, fa una sàtira ell d'aquesta vida americana, d'aquesta manera americana d'entendre la vida.
Mira, no eren unes galeries, però sí era una terminal. I també passava una història similar.
Ah, sí? Home, sí, i amb el Tom Hanks.
Sí, exacte. Sí.
No, aquí a Sant Cugat, al centre comercial, hi ha gent que s'hi passa, no sé si tot el dia, però moltes, moltes, moltes hores. Hi ha restaurants, hi ha bars, hi ha cinemes, hi ha llocs per comprar.
Perquè no surtis?
Hi ha gent que ho fa tot allà, Jo ho veig a vegades, jo no ho he fet mai, o alguna vegada només, però veig que hi ha gent que van amb la canalla, amb tota la família, sí. I veus que van amb aquella calma, carregats amb les seves bosses, després se'n van cap a dinar... Bé...
Deixeu-me que canviem de tema. Jo crec que la reflexió que hauríem de fer és la que ens proposava abans el Víctor. Estem disposats a fer aquest canvi?
Ara és el canvi d'horari.
Aquest canvi de vida, aquest ritme que portem, estaríem disposats en el cas hipotètic que això acabés arribant?
S'està donant, eh?
Bueno, ja, que cadascú reflexioni, no?
A mi em sembla molt bé, i que es doni...
Però mira, no tornem a començar la ronda?
No, però que no em facin anar a dormir l'hora que vulguin ni em facin llevar l'hora que vulguin.
No, que cadascú decideixi el
però
que...
durant el dia,
el que vol fer.
Que hi hagi uns horaris fantàstics.
Deixeu-me que introdueixi un nou tema, perquè ahir el gremi de llibreters va facilitar les dades de l'últim Sant Jordi. Bones dades, un creixement d'un 4% de les vendes, 1 milió més que l'any passat. També s'ha de tenir en compte que en ser diumenge es va aprofitar també el cap de setmana, o sigui, hi ha gent que va començar a vendre i a celebrar la diada ja des de dissabte. Però que en qualsevol cas són dades molt, molt bones. També hi ha altres dades que us facilito perquè les puguem comentar, i és que aquesta vegada han sortit per títols 52.467 títols diferents. O sigui, molts títols. Són molts títols, molts llibres diferents. Sí. Són molts, la veritat. I curiosament, les vendes, diguem que han estat les que han dominat més, les que estan centrades en la literatura infantil i juvenil. Això ha suposat el gruix?
No,
més...
curiosament no.
No, a veure...
És diumenge.
Sí, sí.
Això fa molt, eh?
Sí. Però això que et deia, la literatura infantil i juvenil, aquestes vendes han suposat el sí, gruix sí. més important. No sé si són sempre en aquesta proporció, és a dir, si sempre són els llibres més venuts.
No.
Perquè, a veure, criatures n'hi ha. Que passa és que les criatures moltes vegades tampoc no són elles les que decideixen, sinó que són els pares els que decideixen comprar el llibre per introduir-los.
Jo crec que l'augment es dona que habitualment quan el Sant Jordi cau entre setmana, m'agradaria saber quin gruix d'aquests llibres de literatura infantil i juvenil són llibres per primers lectors, saps? Que és en el període en el qual els nanos per Sant Jordi demanden més llibres. Això per un costat. Si fos, hipotèticament, aquest al marge de nanos i al marge de llibres més venuts, és tan fàcil com 2 i 2 fan 4. Vull dir, si tu tens des de les 9 del matí fins a les 6 o les 7 de la tarda per anar a comprar llibres amb els teus fills, hi haurà més pares que podran comprar llibres que no pas els pares que surten a fer la volta amb els nens per Sant Jordi a la tarda. Amb molts nanos que no surten ja a fer la volta amb els nens per les paradetes de Sant Jordi perquè ja han anat amb l'escola. I pleguen tard a treballar i no deixa de ser un dia laboral més. Aleshores, jo quan he llegit la notícia, la reflexió que jo he fet és aquesta, que pot ser errònia, eh? Però vaja, no m'estranyaria.
Què en penseu? O quina valoració en feu vosaltres?
A mi com... mira, els llibreters que facin el que creguin que han de fer, perquè el cap de balla és una cosa que l'organitzen ells el dia de Sant Jordi, i per tant que creguin, facin el que creguin. Jo no sóc beligerant amb això. Ara, la meva opinió, a mi no m'agrada que el Sant Jordi s'allargui. La columna que he fet al Cugat.cat avui és, parla d'això, no? La cançó de l'enfadós, de cada 7 anys, cada vegada. Si acaben diumenge, ha de ser feiner, festiu, tot això. Sempre és el mateix, sempre es parla del mateix. I després, si s'ha d'allargar aleshores, quan cauen diumenge, el dissabte s'ha d'allargar. Jo crec que el dia de Sant Jordi, si l'allargues més dies, es desvirtua. Una diada té 24 hores, no 48. I aleshores, el Sant Jordi és el 23 d'abril, no el 22 i 23, i el dia dels enamorats a Catalunya és el 23, no el 22 i el 23. Aleshores, després dius, és que potser així la gent vendrà, comprarà més la butxaca de les persones.
És la mateixa.
Uh-huh. I aleshores, no per dies, més dies a comprar, gastaràs més diners si no en tens. És sí, és cert que al caure en festiu, a diferència dels feiners, que els nens són a l'escola, els pares i mares aquell dia van sols pel carrer, llevat de la tarda, potser quan els nens han sortit de l'escola, aleshores sí, però molta gent no viu. Perdó, no treballen al lloc on viu. És a dir, que treballen a Barcelona i compren els llibres per allà i quan arriben a casa ja no van amb els nens a mirar llibres. Però al caure en festiu, els pares sí que poden anar amb els nens a voltar, a passejar, això que deia el Cristian. I aleshores, clar, si vas amb els nens, no deixa de ser un estímul, un incentiu, que els nens, mira això, jo vull aquest, i potser compres més llibres per nens que en un dia feiner, que potser ja vas més programat i vols una cosa en concreta. En canvi, el nen, si Caterina d'un altre llibre, també li compres potser, perquè va amb tu. Però llevat d'això, jo crec que el que influeix més en el dia de Sant Jordi, per damunt de tot, és el clima. El dia. Si plou, escolta, si Sant Jordi arriba a fer un dia com ahir, escolta, ja podem plegar. Això ho sí, deien tothom, llibreters i editors. Sí. És que un desastre, un desastre. Ara, va fer un dia radiant, un dia meravellós. I, escolta, això anima molt a sortir al carrer i a voltar-la, però també hi havia tantíssima gent a Barcelona, era una cosa tan bèstia que hi havia gent que anava amb criatures i ja no es va veure en cor de ficar-se allà, ja no Rambla, Rambla Catalunya també. Era que no, ja no deixen passar els cotxes. I algú em va suggerir, i, bueno, i jo penso que és veritat, i per què no habiliten el dia de Sant Jordi tot el passeig de Gràcia? Perquè no cal, també es podria fer, és una possibilitat, però és que ja està ple la Rambla de Catalunya i Rambla és impossible. Jo quan hi havia hagut anys que signava cada hora en un lloc, cada hora en un lloc, de 10 del matí a 9 de la nit, cada hora en un lloc, menys dues hores paràvem per dinar. De 10 a 11, d'11 a 12, hi havies d'anar a Plaça Catalunya, tornar a la Rambla, tornar cap aquí, cap allà. Com que és impossible anar ràpid, a més com vas, amb tanta gentada, agafava el metro, i feia Catalunya Liceu, Liceu Catalunya, Catalunya Liceu. Anava fent per sota.
Per sota, sí, sí.
Per sota, perquè per dalt no, és brutal, perquè és lògic, la gent no va ràpid a treballar, la gent va badant i clar, va a poc a poc, i com que hi ha tantíssima gent, no pots passar.
És
un èxit, Sant Jordi, és un èxit, però compte que no mori d'èxit en el sentit, no morirà, però la gestió del Sant Jordi, és la gestió del Sant Jordi el que hem de tenir cura, no el Sant Jordi. El Sant Jordi funciona molt bé i ja veiem que la gent quan venen d'altres països i no ho han vist mai, queden esbatanats, amb els ulls esbatanats d'aquesta meravella. Però el debat aquest sembla que el tenim contínuament, si és feiner o festiu. El Sant Jordi funciona, sigui feiner o festiu. I perquè a Barcelona hi ha molta gent, per exemple, que a Sant Cugat treballa a Barcelona. Val. Es nota quan és festiu a Sant Cugat, que veus poca gent pel carrer, en canvi quan és festiu a Barcelona sembla que sigui festa a Sant Cugat,
clar,
perquè tanta gent que treballa a Barcelona, aquesta gent, clar, pots dir, home, aquest dia, com que treballen a Barcelona, passegen per allà, l'ambient és més gran, no ens enganyem, doncs compren els llibres allà i no compren els llibres ni a l'Alexandria, ni al celler de llibres, ni al pati de llibres, etc. No? Molt bé. És un client que perd, en poden pensar aquests. I quan és festiu, el recuperen, perquè aleshores la gent es queda aquí i no baixa a Barcelona. Però també és veritat, i això sortia a més en el Telenotícies del dia de Sant Jordi, molta gent que deia, de fora d'altres pobles, com que és festa, aprofitem que anirem a Barcelona i estarem tot el dia per allà i voltarem. És a dir que, al final, perdona, saps quina és la clau de tot?
En canvi, hi ha molta gent que viu a fora, com a Sant Cugat, que ja diuen no baixem a Barcelona. Ja, per exemple, ja. Tinc un fill que es diu Jordi i cada any, des que era petit, ens trobem a Barcelona i fem la festa de Sant Jordi i li regalem un llibre, amb l'obligació de que li hem de dedicar. I ell treballa a la tele i aquest any va dir, pare, escolta, no treballo, que vull dir festa. En lloc d'estar a Barcelona, pujo a Sant Cugat, perquè estaré molt més bé, sí, trobaré els mateixos llibres i estaré molt més lliure. I molta gent de Barcelona ha posat a fora. I aquí a Sant Cugat estava planíssim.
Sí, i tant.
No ha sigut cap... I tant. Cap problema, no?
Una altra dada.
Una cosa que és del que es deies abans, de la població infantil, jo crec que una raó podria ser, ho estava pensant mentre parlava el Víctor i el Jaume, que és que, primer, que a Sant Cugat tenim una població infantil molt important, sí, molt viva, i que hi ha molts nens, no?
De les més grans de Catalunya.
Sí.
D'Espanya.
Per tant, a nivell de Sant Cugat no m'estranya gens que hi hagi una gran venda, tot i que aquest és un diari d'abast nacional.
Sí, però
nacional,
que no ha sigut... Però Sant Cugat, que Sant Cugat no és no, la xifra que reflecteix això,
no,
eh?
No. Però segur que si la sabéssim també ens quedaríem astorats. Però és que, a més, hi ha un altre factor, penso, que és el fet de que jo crec que no hi ha gairebé cap nen ni nena de Sant Cugat que només li regalin un llibre. Perquè és el pare, les mares, i després també el tiet, la tieta a vegades, l'avi, el padrí, la padrina, la no sé què, i total, que acaben el dia no amb un llibre, sinó que acaben el dia amb 3-4 contes o llibres. En canvi, nosaltres els adults potser no ens passa tant, no? O ens regalen una rosa o dues, però ens regalen un llibre i a vegades dos, no? Però no sol passar tant, no?
Si recordeu, quan es va fer la Setmana de Llibre en Català a Sant Cugat, fa uns anys, no gaires, el 2009, em sembla que va ser, el 2009 així, es va fer perquè hi havia un problema a Barcelona, sí, i Barcelona no habilitava allò, i van dir, doncs, es van emprenyar, els organitzadors van dir, ho fem, i ho van celebrar a Sant Cugat. Estava a la plaça del monestir, i va anar molt bé, però clar, a veure, Barcelona, Sant Cugat no és Barcelona, i per tant la caixa no era la mateixa, però en canvi va funcionar com mai, d'una manera espectacular, tota la literatura infantil i juvenil. Va ser un espectacle, i és que clar, a vegades es queixen que a Catalunya no hi ha nens, clar que no hi ha nens, estan tots a Sant Cugat.
És que
és brutal, aquí un mercat de nens brutal, era un èxit, sí, un èxit espectacular, una
doncs
cosa increïble.
Ara que deies això, Víctor, hi ha una dada també significativa, que és el 55% dels llibres venuts van ser en català.
Ole!
Això. Mm-hmm. Bé, és destacable.
És una proposta molt lògica i molt entranyable, que el partit de Ciudadanos diu que Sant Jordi s'ha de fer Sant Jorge. Però ja ho ha dit el Parlament, ho han dit d'una manera rotunda. Perquè és patró de l'Aragó, no sé quines històries,
sí,
i s'ha de fer Sant Jorge.
Però si està és patró de molts llocs.
Sí, d'Anglaterra.
D'Anglaterra mateix.
Li podem dir Sant George, sí,
clar.
Sí. Això ja no els agrada, Sant George.
Deixem-ho introduir altres temes ja en els darrers minuts. Política. Anem a la política internacional perquè hi ha...
Parlarem d'Andorra.
D'Andorra i dels Pujol. Home, la senyora Marta Ferrusola deia que anava a esquiar. I després aquella bonica frase d'amb una mà al davant i una altra al darrere.
Sí.
També té...
haurà de fotre una altra sala en parapente, ja veuràs tu.
Doncs ara investiguen precisament a Jordi Pujol, pare, i a Ferrusola, després de la documentació que han aconseguit en els escorcolls que s'han fet aquesta setmana, i és molt possible que la Fiscalia... Bueno, de fet, la Fiscalia vol que compareguin i que declarin. No sé si això acabarà amb algun empresonament més que el del fill, en Jordi Pujol Júnior, o Ferrusola. Com esteu ahir en el cas?
No l'han jutjat encara en el fill, no? Per tant, aquesta presó no serà definitiva, no? No li han sortit uns anys de presó. És una presó provisional, no?
Però està empresonat sense fiança, de moment.
Per no destruir proves.
Mm. Però és una presó molt, molt estranya, aquesta.
Ha fet un circuit.
Sí perquè, clar, en diuen preventiva, però la prevenció, com la paraula indica, és per preveure o prevenir que la persona en qüestió faci el que sigui, no? Però si ja ha fet, tu mateix dius que ja ha fet allò que
un moviment d'uns 30 milions...
Que tu pensaves que podia fer, però que finalment vas decidir no empresonar-lo perquè pel que fos, de què serveix empresonar allò i dir-li preventiu si el que havia de fer ja ho ha fet?
Home, perquè pot fer més coses.
Clar.
O sigui, ja ho han fet tot. Va, si havia d'amagar proves...
No, ja de dir, aquest senyor té 15 anys de presó.
Bueno, ja saps.
Si no hi ha un judici, no. Quants anys estarà la presó?
Ja saps, vull dir...
Jo crec que hi ha una instrumentalització política de tot, perquè una instrumentalització política... No vam néixer ahir, vull dir, tampoc pot ser innocents que anem amb el llibre a la mà. S'utilitzen les coses estratègicament per... amb l'oportunitat, perquè allò que en un moment determinat no calia fer, ara convé fer que surti a la tele, doncs que surtin noms per vincular... És a dir, no hi ha res que sigui casual, ni tot està vinculat.
Aquesta estratègia tu la vincules a l'escampada que hi ha del PP, dels temes de corrupció del PP.
Sí. Per descomptat, que no es pot... És indestriable. El mateix cas Pujol, el senyor Montoro va dir... Nosotros en el 97 ja sabíamos esto. Ah, i si ho sabien, com és que no deien res? Clar, perquè Pujol era uno de los nuestros, naturalment, però el dia que el senyor Pujol fa un canvi i diu independents o residuals, atenció, aquí s'ha acabat tot. Aquí, aleshores, ja no és de los nuestros, és de los otros. I aleshores, automàticament, clar, la represàlia és brutal, perquè penso una cosa. Hi havia molta gent a Catalunya que no és que fos de Convergència, era pujolista. Pujol era paraula de Déu, era un molt important. I aleshores, clar, quan Pujol diu independents o residuals, molta gent diu, ei, això no ho diuen uns nois de la CUP, que no sé què. No, ho diu aquest senyor. Ells sabien que això tenia una ascendència en un sector del país molt forta, i per tant, clar, ells, Espanya ho viu com una traïció, que el senyor, que havia estat espanyol de l'any, de cop i volta, digui independents o residuals. Això no es perdona, i aleshores venen les represàlies, i aleshores obren el calaix i diuen, ara veuràs. És a dir, hi ha una instrumentalització política de tot això, brutal, extraordinària.
Sí, però a banda d'això, els catalans, com ens ho mirem? Després de veure el que ha suposat la figura de Jordi Pujol.
Mira, doncs ja ho tens, en el cas del mateix Pujol, automàticament va ser destituït de tots els càrrecs, abans que es pogués demostrar, perquè en definitiva no hi havia tampoc, de moment no és a la presó, oi? Val. Automàticament se'l va destituir de tots els càrrecs, se li va treure el despatx del Passeig de Gràcia, li van retirar el monument del Premià de Dalt, vull dir, va ser tot una cosa brutal. Tu has vist que això s'hagi fet en els polítics aquests espanyols que van dir que estaven en política per a enriquecer-se i tot? Està tot? No, és que no, el PP va tornar a guanyar per majoria, aleshores, saps?
Jo el que donaria un ronyó és perquè em deixessin veure la presó amb els pàjaros que hi ha allà dins a l'hora de dinar quan es troben.
Ah.
De què deuen xerrar?
Ah, no pensava que el volia saber què dinen.
Perquè hi ha el Pujol, hi ha el de la Rosa...
No, hi ha el Pujol, la foto de Saragossa.
El Pujol Ferrusola, sí.
El Ferrusola està a la mateixa presó de...
No, ja estava, va estar-hi un dia, ja no hi és.
Ah, només un dia.
Sí, el van traslladar a Saragossa.
A Saragossa, que és la mateixa presó que va estar el seu pare.
El que sí em va deixar garratibat l'altre dia, això sí, que el senyor Prenafeta i el senyor Macià, quan els van portar a la presó, diguessin que es queixessin que com és que no els hi feien el llit allà. Jo em vaig quedar al·lucinat d'això.
Home, que com... no hi ha servei de moment a la presó.
Sí, digues, com un hotel. Com és que no fan el llit aquí?
Això tot el real hi ha de tot.
Home, metafòricament potser sí, no?
No, però és que escolta... No sé, és una cosa... En fi, vol dir una actitud davant de la vida que molt, a mi em deixa molt estorat.
Fent el que suposadament han fet, has de tenir... està com surant, no? Perquè si no, no s'entén que es facin determinades coses amb tant d'impunitat.
I que hi ha instrumentalització, com deies el Víctor, està claríssim. I que el buit de temps que hi ha entre que surt la notícia
i
el temps que van a presó, si és que hi van, sí. Hi ha un temps tan ampli que la gent, el que tenen temps suficient d'amagar sota les rajoles
i mira el tracte,
o portar l'estranger sota les proves.
Mira el tracte de Prenafeta o Macià, amb les bosses d'escombraries i tot això, i mira el president de la Comunitat de
S'acaba la tertúlia. Sí. Moltíssimes gràcies, que tingueu bon cap de setmana. Us
Igualment.
Espero divendres.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu-siau.